El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha convocat una cimera informal aquest cap de setmana i ha convocat Alemanya, França, Espanya, Itàlia, Grècia, també Malta, també Àustria, també Bulgària. La trobada es farà amb propostes sobre la taula com la de crear camps per migrants fora de les fronteres, és a dir, a la Unió Europea, que sembla que França i Alemanya aboguen per externalitzar la gestió de la immigració, cosa que ja s'ha fet amb Turquia, amb ajudes milionàries perquè aturin els refugiats que fugen de Síria, i ara es vol consolidar la instal·lació d'aquests camps de refugiats al nord d'Àfrica. És una proposta encara, no s'ha fet realitat, encara no és un acord dels 28, però en qualsevol cas està sobre la taula una idea que fa dos anys la va proposar Víctor Orbán, el xenòfob líder d'Hongria, i que ara s'han fet seves les dues grans potències europees, Alemanya i França, i que es posarà sobre la taula de ben segur en aquesta cimera de diumenge. Doncs ho tenim aquí, a les portes, externalitzar la gestió de la immigració i posar camps de refugiats a Líbia, no sé si al Marroc s'hi vindrà, però el que està clar és que Líbia almenys és camp per córrer, perquè és un estat fallit en el qual segurament la Unió Europea té més possibilitats d'influir. Aquesta tendència de normalitzar aquest discurs que fa un temps semblava una bogeria, com aquesta idea d'Orbán, i que avui es fan seves les dues grans potències europees. No sé què us sembla.
Sí, la fortalesa Europa ja és fortalesa, realment, o sigui, físicament. Ja no, això que era una idea metafòrica que expressava que Europa s'estava blindant, ara realment bàsicament exportem cap al perímetre tots els problemes derivats de la immigració. En fi...
No, però, a veure, respecte al tema...
Cosa, com tu deies, una cosa que ens semblava horrorosa, doncs ara simplement el que farem és apartar-la dels nostres ulls.
Clar, però el que hem de veure també són alternatives, no? Jo, buscant dades, vèiem que aquest últim any es xifrava el tema de la migració en 244 milions de persones, que és una barbaritat, és moltíssima gent. Per tant,
les dades d'ACNUR, justament d'aquesta setmana, van ser 68 milions de persones són refugiats refugiats i desplaçats. Però, després hi ha els migrants...
Els
considerats migrants econòmics.
Els que han arribat a terme, també,
no.
S'estan movent en aquests moments.
Jo no sé com es fan aquestes xifres, perquè és evident que no pots comptabilitzar.
És molt, això.
El que està clar...
No crec que sigui tant ni de broma.
Bueno,
60.000, què vol dir? Tot el món...
60 milions.
60 milions...
68 milions de persones que són refugiats i que busquen refugi en la república, perquè estan perseguits per guerres, etcètera.
Calculen també els que ja han arribat i que ja estan aquí. 60 milions són molts, molts, molts.
Però parlem també de...
Quants vaixells són, no pot ser això.
Parlem també de tota la immigració, les diferents migracions.
És que no vol dir refugiats que venen a Europa, perquè la majoria de refugiats estan en països del sud. Per exemple, el camp de refugiats més gran del món està a Somàlia.
Per tant, estem dient els que ja hi són.
A Kènia, vaja, de gent de Somàlia.
En aquests moments desplaçant.
Gent que està fora de la seva casa.
Gent que està fora del seu lloc.
Exacte.
Perdona, hem tallat el...
No,
perquè 60 milions és molt de la població.
Però és així.
Però mira, segons les dades...
Suposo que calcula els que ja són aquí...
Els que són aquí, els que són a Kènia, que van marxar a Somàlia, els palestins que són refugiats al Líban...
No els que estan en aquests moments desplaçant, és a dir, no els que estan en un vaixell en aquests moments caminant, sinó els que ja han arribat.
És que hi ha assentaments de refugiats a molts països que estan instal·lats. A Turquia, per exemple, hi ha milers de persones que van emigrar de Síria i allà s'han quedat, o al Líban...
Les persones que en algun moment donat de la seva vida no sabem des de quin any...
Han hagut de fugir a casa seva per una circumstància de persecució, una guerra o violència.
Si entrem en el que deies fa un moment, el tema de la migració de sud a sud, segons posa 90 milions de persones, de sud a nord 85, és a dir, són unes xifres brutals. I aquí, clar, tenim el debat, crec jo, el debat d'acord i el debat de raó, que els haurem de compaginar d'alguna manera. De fet, Europa s'haurà de posar d'acord, i no només Europa, sinó tot el món, en com s'enfronta realment aquesta situació, que en nombre i en xifres és enorme.
Perquè ja et dic, m'agradaria saber exactament com ho compten, això.
Perquè tu estàs veient... Tu estàs veient des del punt de vista eurocèntric. T'estàs pensant que aquesta gent ve a Europa.
Estic dient que quan dius tants milions de persones, el problema sembla més gran. I crec que quan estan dient tants milions de persones, és un número interessat.
És una dada interessada
que calcula, per exemple, la segona generació de persones que puguin estar vivint aquí i que tinguin un comerç. Perquè 90 milions de persones ara mateix...
Ara no tinc la metodologia, però la dada és d'ACNUR, de l'Agència de les Nacions Unides pels Refugiats.
Sembla molt i potser no és tant.
És molt i no es poden comptar segones generacions, perquè la segona generació ja seria de lloc, vull dir. Però amb independència de que siguin 90, 200 o 120, el que és evident és que és un problema mundial, amb unes xifres enormes, i que la resposta és molt complexa, perquè tots estarem d'acord, i crec que la majoria de nosaltres podríem estar d'acord en dir, escolta, que cadascú pugui viure allà on vulgui viure. És una postura moralment que crec que comparteix molta gent.
I també estarem d'acord en que la major part de la gent de moto propi potser no se n'anirien a viure en un altre lloc.
Aquí era la derivada. És a dir, tots estarem d'acord en això, però el que també és cert és que dintre d'aquestes xifres tenim molts altres problemes, com és la situació de països d'origen, la situació de gestió en els països que reben, el fet de poder assumir bé, i que és un discurs que malintencionadament es pot fer servir de forma racista, i ho hem de posar sobre la taula. És a dir, el que jo tinc moltes ganes de veure és en aquestes cimeres europees si realment s'arriba a algun punt de solució de debò o quedarà tot en xifres de acollirem a tanta gent o crearem una solució momentània i després fem un compliment del 10 al 15%.
Les últimes mesures que s'han pres a Europa han estat aquestes reforç mínim de Frontex, d'aquesta agència que controla les fronteres, i després això, subvencionar a va subvencionar els guardacostes libis. Vés a saber qui són els guardacostes libis, perquè d'entrada no hi ha un govern a Líbia, ni a
diversos. Part del problema i més que de la solució.
Pagar també en origen, és a dir, a Líbia també perquè es quedin allà la gent que vol travessar el país. A Turquia ja ho vam saber, fa un temps Erdogan va amenaçar amb deixar passar tota la gent que sortia de Síria cap a Europa si no li pagaven, doncs crec que eren 2.000 milions d'euros, en tot cas ho buscaré. Aquestes són algunes de les polítiques que han sortit els darrers dies. I després tenim la gestió macro i després la gestió micro, que és doncs els ports que reben aquesta gent, els ports d'Itàlia, on ja sabem el que està passant, els ports espanyols, les platges espanyoles, que també és on...
Que rep la gent que desobeeix, perquè tot això que estàs dient és el despotisme il·lustrat, és tot pel poble, però sense el poble. O sigui, ho triem nosaltres i ells venen. Avui llegia que aquesta nova llei que s'està intentant fer, que és una mena de càsting, és a dir, els que són econòmics no, i els que són no econòmics, sí.
Però té un sentit.
És
un intent de classificació que segurament està vell.
Tu moles i tu no moles, tu passes pitjor o tu no. És a dir,
probablement.
Tu deies, tenim molts problemes. Aquest problema és molt greu. I tu dius, el bonisme, tens raó amb això, però és a dir, quan tu... a casa teva, obres la porta i hi ha una persona que està a terra, el que has de fer és, i té sang, li has de tapar la sang. I després, posar-te a pensar
qui és
i
què
fa aquí.
Si
no sé què, qui ho pagarà. Però primer de tot, no pots deixar morir. Doncs a nivell macroeconòmic, tots nosaltres tenim una responsabilitat, que és no deixar morir ningú. I llavors, solucionar-ho, però primer de tot, no deixar morir ningú.
El nivell humà, jo crec que el compartirem tots. Ara bé, la diferenciació, per exemple, entre refugiat o immigrant econòmic, jo crec que és evident, i si seguim parlant en el plan humà, evidentment aquella persona que està fugint per motius polítics se li obren les portes abans, perquè és una convenció que podríem discutir.
Però possiblement la seva vida està en perill.
Però exactament. Exactament. Llavors, per mi això és un raonament suficient com per, en un moment en el qual...
Ens estem oblidant d'arguments més macro, com deies tu, és a dir, les coses s'han de resoldre possiblement en origen. Hem de pensar en tota la sèrie de crisis geoestratègiques que estan portant aquesta gent marxi. Hem de pensar en qui són els que s'estan enriquint de que arribin. Hem de pensar en aquesta mena de variables.
Perquè aquesta diferenciació és una diferenciació que ve de fa molts anys, que, per exemple, avui sentia declaracions de responsables de l'ONU que deien que les migracions no es contemplen migracions climàtiques. Hi ha milers de persones a l'Àfrica migrant de casa seva perquè hi ha sequeres, això no ho contempla ningú.
Això és econòmic, però s'acabaran morint, igual que si hi hagués una bomba.
A banda, que també em sembla una mica mesquí pretendre que quan estàs fugint de casa teva amb el que tens, emportar-te'n el paperet on posa que el teu govern t'està perseguint políticament. És a dir, no sé com es demostra que ets un perseguit,
Carlos,
que ets un refugiat polític.
Les màfies començaran a treballar per això, i no et preocupis.
Sí, s'aconseguiran paperets, segur.
Que sí.
Un dels problemes d'ara és de la gent que ha arribat, qui són refugiats, qui no.
Bueno. La qüestió és que si nosaltres volem fer estudis i pensar qui pot entrar i qui no pot entrar, escolta'm, deixem de ser hipòcrites, prohibim les ONGs, perquè llavors què passa? O sigui, no, els econòmics no entren, que els cuidin els d'Open Arms. Doncs escolta'm, si resulta que no volem, que es morin.
Mira, doncs, aquesta proposta no és una proposta, sinó que avui serà llei a Hungria. I el que deia abans a Víctor Orbán, avui, a partir d'avui, a Hungria...
Tu m'entens, com ho dic, perquè dius, ostres, t'ho estan solucionant aquests. Aquest senyor que no es mori de gana, mira, les monges li donaran caritat, doncs no.
Jo ho entenc, però tinc una pregunta, vull dir, que per mi és la més important. És a dir, com deia a l'inici, tots estem d'acord en que tothom pugui anar allà on vulgui i que, escolta, qui ho passi malament a un lloc i vulguin a un altre, que ho faci. És un tema de llibertat. Ara bé, com es gestiona? Com es gestiona? Perquè, clar, si parlem de tants milions de persones en moviment...
Jo no sé com es gestiona. Com no es gestiona. És a dir, el que, òbviament, és, bàsicament, una porcada i és immoral, un altre cop, és el, això que dèiem, polítiques com les d'Hongria, de sancionar a qui els ajuda. És a dir, sí, pots no voler incentivar-ho. Bueno, no entrarem a, o sigui, podem entrar en si és lícit o no és lícit. El que, òbviament, diguéssim que ometre el deure de socors en alta mar o de tancar unes fronteres i sancionar el que ajuda...
O disparava les de goma a Melilla, eh?
O disparava les de goma a Melilla, efectivament.
D'entrada no s'han cobert acords de mínims com el repartiment de quotes de refugiats, que ja estem amb refugiats, amb quotes, i que no, els estats no les han respectat que quan se les van donar ells mateixos.
Aquests són els del càsting que ens agradaven, perquè els de Melilla no els deixem entrar, eh? Els que ens molen...
Doncs aquests mínims no s'han respectat, i l'estat d'opinió actual a Europa tendeix cap a la línia Salvini, diguéssim, d'aquesta por de... aquest cap de setmana passat veiem...
I sentia Salvini... Salvini fa por, eh? Vull dir, jo vaig molt per Itàlia, per exemple, i déu-n'hi-do. Però jo segueixo demanant i preguntant, és a dir, que està molt bé el pla teòric...
Normalitzat econòmicament, tota una força de treball que ha arribat aquí, siguin refugiats o siguin migrants econòmics, i que moltes vegades no estan legalitzats perquè aconseguir nosaltres béns de consum més barats.
Que ja, Marc,
per exemple, és el que està passant amb la maduixa d'Arau, Elba. És a dir, que tota aquesta gent... no és només simplement dir et pots quedar aquí, sinó garantir que tenen els drets com la resta de la gent.
Clar, Marc, però això porta molta feina. I és l'únic punt al que estic dient. És a dir, per mi el problema fonamental és, si ens vam posar d'acord en que, per exemple, el tema dels refugiats és un tema sagrat i ho vam acordar d'aquesta manera, el gran retret que podem fer és no haver complit aquest punt. Ara, plantejar-nos què és el que succeirà amb les noves olejades que estan venint, doncs jo crec que s'ha de plantejar i s'han de posar alternatives. És a dir, no serveix dir, no, que entri qui vulgui, ja, però com? Perquè s'han de garantir, s'han de posar pressupostos. I una pregunta que vull llançar, si em permeteu, un moment, però una pregunta, jo llenço aquesta pregunta amb el cor a la mà, és a dir, em sembla fantàstic dir, no, que vingui tothom. Ara, estem disposats, jo crec que hauríem de ser-ho si realment som tan bons com ens agrada dir a molts, eh? Realment estem disposats a cedir part de pressupost de benestar social o d'altres punts de l'administració per aquesta gent?
Et pregunto al revés. Estem disposats a no cedir part del pressupost i a que es morin tots?
No, però en part... Escolta, és que, un moment, no, deixeu-me un segon. Deixeu-me un segon.
En el sentit que... O sigui, és com això que no sé qui deia... Diu, és que si el teu pare està esperant un ronyó... Però a veure, li contestava algú altre, això a Twitter. Aquesta persona et pot generar riquesa, et pot ser d'ell el donant.
Però deixeu-me un segon, perquè...
Pensar d'ells en termes de rèmora...
No vull que quedi...
És que encara que no ho sigui.
No vull que quedi com...
Però el frame aquest de que són una rèmora...
Noies, la meva pregunta llançada a l'aire no era una pregunta que em fes jo. Vull dir, no vull que quedi com que jo em pregunto això. La pregunta és que realment... I compte, i no ho veig com una falsa dicotomia. No ho veig com una falsa dicotomia. Ho veig com una finestra mitjançant la qual hem de llançar la pregunta a la societat perquè la gent sigui conscient. Perquè és molt fàcil criticar portades de diari. Però després, quan hi han reajustaments, tots saltem. I és un tema de pressupost, al final.
Sí, però sempre es fa la dicotomia entre benestar i no es diu la dicotomia entre defensa, que podria ser...
Perdona, és que per mi és una part de pressupost. I, de fet, incrementada en els últims anys d'una forma, crec, que molt grossa.
No és qüestió de si estàs disposat. És qüestió de que has d'estar disposat, de que et toca fer això. Perquè, si no, estàs disposat a que es morin. Estàs disposat a que es morin? Però... Estàs disposat a que s'ofeguin? Estàs disposat a que no mengin? Jo no.
Però,
jo
part, però,
no,
però,
no
vull, però
no, aquesta, que paguem nen passi gana.
Aquesta dicotomia sí és la que s'ha de posar sobre la taula. Jo l'únic que estic dient és que crec que és bo que la societat surti aquesta pregunta i es contesti.
Triar és molt pijo. No tenim dret a triar.
Oi que pagues impostos per tenir sanitat? Pues pagues impostos perquè no és perquè la gent de gana...
Triar és pijo.
Tinc una pregunta. Quan hi haurà el moviment social aquí de repulsa contra tot això?
Però que hi ha d'haver moviment social.
No, sí que no hi ha d'haver, és el que posa els polítics.
De moment hi ha hagut un canvi de govern, sembla que el govern està orientant a fer aquest gest de l'Aquarius. Veurem quina és la postura de Pedro Sánchez, que s'estrena en una cimera internacional aquest cap de setmana, ni més ni menys que amb aquest debat sobre la taula. Veurem tot plegat com es resol. De moment no tindrem la solució, però gràcies per venir, Marc Alpena, Fernando Carrera, gràcies a tots dos.
Gràcies.
I en part, demà, això.
Demà portes obertes.
Portes obertes amb el Fernández aquí.
Podreu tocar el Baraibar.
I al Fernández, i a l'Empar Moliner, i a tothom. Veniu a qualsevol hora, que això està obert 24 hores al dia, 7 dies a la setmana.
Jo rebré encantada.
L'Empar vindrà aquí a les 12 per poder-vos fer petons a tots. Porteu llibres, que us els firmarà tots amb dedicatòria personalitzada.
Efectivament.